Ignasi Andreu, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal la setmana? Com vas, noi?
Bé, animat. Venim amb força perquè, a més, avui hi ha un esdeveniment que tots m'esteu destacant. Que
no sí. Ara hi ha tren, Casanovas, molt bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, què tal?
Ahir, de fet, no vam poder continuar en aquesta secció, per aquest esdeveniment, com deia, amb el repàs de l'actualitat, va costar molt arrencar, perquè és que la caiguda d'Álvaro de Gran Hermano
va ser brutal.
Per dir un adjectiu suau.
Sí, sí.
Tot s'ha de dir.
Per haver-se matat, eh?
Què, va, no voleu parlar d'això, oi? És que no hi ha manera. Sí. Jo intento aquí fer un guió, que hi hagi un ordre, o allò, el que se'n diu un crescendo, no?
Un crescendo.
Perquè tingui gràcia, però va, ja que esteu obsessionats,
va.
Si voleu, parlem de Gran Hermano, eh? Que és la notícia de la setmana.
No és ja només escoltar la sintonia i ja et ve el cap, eh?
Sí, no pel seu retorn en la 14a edició, que també, tot i que no hi ha gaire de nou a destacar, és una mica el mateix de sempre, sinó perquè la notícia, allò destacat, no ha estat, com prometia Mercedes Milà, el canalillo i el escote,
per sort,
sinó el quotient intel·lectual dels seus concursants, que és una cosa que, doncs, com els rendiments, va decreixent. Eh?
Sí, sí, sí.
Això és un comentari per intel·lectuals pedants. En tot cas, hi va haver un accident a Gran Hermano. I no estem parlant d'un accident i d'un fet sobre la moral i la decència,
que això ja és el programa en si.
Sí, estem parlant aquest moment estel·lar en què un concursant, que fan allò que per la primera gala s'han de fer coses, no? Aquí cal explicar que el primer programa, la primera edició de Gran Hermano, era simplement un munt de ganduls en una casa.
Sí.
Des de llavors s'ha passat a fer gincanes, maratons, córrer sota bolets màgics, que això va ser...
els bolets màgics, a vegades...
Sí, allò va ser un moment molt metafòric i al·lucinogen, no recordo malament, Gran Hermano 10. Clar, també hi ha hagut tribus que han anat allà a fer... Bé, a veure, són de PortAventura, que ningú es pensi que són de debò, a fer veure que fan rituals tradicionals. I ara ha arribat, doncs, en aquesta línia, el salt amb tirolina. Des d'una banda del plató fins a l'altra per arribar, doncs, allò, a entrar en la casa. I, clar, aquí ens hem trobat en què Álvaro, un nou gran fitxatge de Gran Hermano, tan emocionat com està, no? Clar, tothom li va dient, eres Superman, venga, salta, i ell salta, però sense tirolina, i es precipita al buit.
Vamos a tirarte sin miedo, eres Superman, lánzate.
No.
Aquest home ha acabat a la unitat de cures intensives, com no pot ser d'una altra manera.
Però pel cervell?
No, això no es pot arreglar, és a dir, això no té marxa enrere.
Jo pensava que l'havia arreglat el cervell després.
No, ha estat a la UCI, doncs, 3 dies, no? Bàsicament perquè es va trencar els dos braços. Home, és que a veure, va saltar des d'una alçada molt considerable, sense pensar-s'ho ni un moment, i a més... El que és curiós és que durant els primers metres de la caiguda sí que més o menys manté la posició habitual del cos, que són els peus per sota, però clar, és allò de la torrada, saps quan et cau de la taula? Que hi ha un moment que gira, llavors clar, quan ja està en els últims metres fa com un moviment pendular i clar, cau de cap!
Ai,
i clar, cal explicar que aquí el que li ha salvat la vida a Álvaro, que no sé què haguéssim fet si no li haguéssim salvat la vida a Álvaro, és una xarxa de seguretat que hi havia lloc, dedueixo, per si algú més o menys en el tram final de la tirolina
queia,
que és una cosa més normal, i queia de peus. Però és que clar, és que aquest home es precipita des de l'inici. Llavors, clar, no hi ha res a fer. La xarxa li salva la vida, però clar, amb els dos braços trencats, i ara es veu que haurà de fer feina de rehabilitació.
Ai.
De nou, parlem dels braços, no? Parlem de...
Del que s'hagi pogut injectar.
Sí.
Però escolta, hi seguirà o no a la casa, aquest bon home, després?
Home, jo espero que sí.
Aquí hi ha un filon increïble.
Jo tinc entès que sí que tornarà quan estigui recuperat.
Sí.
Ostres, però això és estrany, després, també, no?
A veure, aquí cal explicar que el trencament ha estat diferent segons l'extremitat, eh? Per exemple, es veu que l'espatlla dreta, paraules de Mercedes Milà, estava muy astillado, con una rotura importante. Diu, se lo han tenido que recomponer mediante tornillos y placas.
Oi.
Que clar,
compte,
a veure...
Cíborg, què, ara? És a dir... Bon home, l'Álvaro.
Clar, l'Álvaro entrarà allà com si fos Robocop, no? Clar, jo no sé si tornarà. Jo, francament, espero que sí, perquè de moment ens ha donat un moment televisiu que jo no esperava.
El millor de l'any, de moment, segur.
Seguríssim. És a dir, tenim l'azúcar i ara arriba el sal al buit.
D'Àlvaro.
Clar, això m'aboca... A veure, ell deia que, clar, escoltava els seus companys, que li deien que es tirés, i tenia tantes ganes de conèixer els companys, que, a veure, tampoc, sent els de Gran Hermano, potser tampoc cal, que, doncs, es va llançar. I diu, clar, quan amb molt dolor vaig aconseguir arrossegar-me per la xarxa i arribar als esglaons, diu, recordo que em demanava que els ajudés, però jo no resistia el dolor i no recordo res més. És a dir, allò que dius, no recordo res.
És que, a més, el vídeo es veu quan van els companys a buscar-lo,
sí,
li tiben del braç, a més.
Sí,
això fa molt mal després.
Ja et diuen que quan hi ha un accidentat mai el moguis ni el tiris.
Aquesta gent de Gran Hermano diu, tate, que s'ha caído, però
li
vamos a quedar
el casco. Com un sac de patates.
Clar.
La qual cosa a mi m'aboca, si recordareu, allò que les vostres mares segur que us deien de petits, és allò de, quan tu dius, no, és que aquest m'ha dit que faci no sé què, i la resposta sempre era,
sí?
I si et diuen que et tiris per la finestra, tu et tiraràs... Clar,
sí.
Mira, Álvaro sí.
Álvaro sí, és a dir... molt conseqüent, Álvaro.
Per cert que Telecinco ha retirat el vídeo de YouTube.
Què dius?
Sí. Per
com
tant,
pot ser,
ara es posarà complicat
però
trobar,
es pot veure
trobar
seva
aquest
web.
Vídeo. A Telecinco mateix es pot
es
trobar?
Es pot veure, a Telecinco.es es pot veure. Jo és d'on he recuperat aquest moment per la ràdio, no?
Doncs,
sí. En tot cas, cal explicar que Álvaro ja ha estat substituït. Clar, aquí cal buscar concursants anàlegs. Estem parlant d'Álvaro, que ha demostrat què pot fer només en 30 segons.
Ep.
I ara hem de buscar algú que tingui un historial. Estem parlant concretament de Míriam, que segurament per aquest nom no us sonarà.
No.
Però, si us dic que és una de les supervivents del Costa Concòrdia...
Ostres!
Potser començareu a fer memòria.
Ai.
Us recupero aquest moment televisiu... Crec que ja sabreu qui és.
Y yo lo único que hacía era cerrar los ojos y correr. Corrimos hacia el bote salvavidas porque yo, gracias a ver Titanic, nos hemos salvado.
Oh. Sí, un moment estel·lar en què Televisió Espanyola explicava doncs que David Cameron, no?
Sí, sí.
No, David Cameron, no, James Cameron.
James Cameron també.
Hem confós de primer ministre. Li havia salvat la vida, no?
Sí, home.
Sí.
Jo conec gent, també, que ha viscut circumstàncies
ja
més o menys
en...
similars i després ha tingut una estranya filia amb Titanic.
Ah,
però bé.
Pots...
No puc explicar més d'aquí, però sí.
És estrany.
Sí, és que...
Sí.
Home, conec gent estranya.
D'acord. En tot cas, veiem com hi ha dues maneres d'enfrontar la ficció i dos resultats. El primer és Superman, que no acaba de funcionar, i el segon és Titanic, que sembla que sí que ha anat millor. En tot cas, seguim endavant, perquè la notícia d'aquestes darreres hores ha estat que Manel Fuentes,
sí?
Per dir-ho en altres paraules, va cobrant.
Ell
va cobrant.
A veure, el noi acaba de començar i ha de fer moltes coses, ha de fer currículum,
sí,
aquí.
Sí, exacte. Estem parlant de que és el presentador, saludem-lo des d'aquí. Hola, Manel.
Hola, Manel.
Perquè estava ara mateix en antena.
No puc anar a sopar ara.
Sí, al matí
ara
de Catalunya.
Ara no, però vull dir demà. A la nit.
Demà. Val, m'he perdut.
M'estic liant.
En tot
endavant.
Cas, Manel Fuentes, que ara mateix presenta el Matí de Catalunya Ràdio, s'ha d'explicar que ja inicialment hi va haver una certa polèmica perquè va decidir acceptar la proposta de presentar Tu cara més buena, i ara s'ha reobert una mica la polèmica perquè Manel Fuentes ha estat l'encarregat de presentar aquest, diguem-ne, polèmic acte que va organitzar Foment de Treball, una cimera per reivindicar no se sap molt bé què, segons ells, el pacte fiscal.
Per menjar uns canters.
Però considerant que quan es negociaven els finançaments i els pactes fiscals no van convocar aquesta cimera, hem de deduir que la cimera va per prevenir. La independència de Catalunya, com a mínim que l'estat propi que li diu el senyor Mas.
Ai.
Llavors, clar, amb el timing que s'ha produït això i el posterior abandó de tota altra organització empresarial, perquè això ho va convocar Foment i vaja, el Cercle Catalana de Negocis i tothom ha fugit, en veure's immers en la polèmica política, el que ha quedat és Manel Fuentes, que sempre s'apunta amb bombardeig,
noi.
I que va presentar aquesta gala, doncs, amb certa ironia, diguem que va dir, soc Manel Fuentes i estic acollonit, i va reivindicar que hi havia gent que no volia que ell vingués. Sentint-se amenaçat.
Hi ha conspiracions contra Manel Fuentes.
Sí, clar, aquí potser el que no, ell no entén és que sent el periodista capçalera de la Ràdio Pública de Catalunya, potser tens algunes obligacions que no inclouen presentar programes de pallassos disfressats i no em referia a l'acte de Foment, em referia a tocar a Mosfera.
Carai, fort.
Sí, o doncs fer de presentador dels moviments, per més que digui que no, polítics, del senyor Gai de Montellà. En tot cas, i tornant a la reflexió de que Manel Fuentes va cobrant, cal explicar que en aquest món, en general, quan et ofereixen una cosa i et paguen bé, tu dius que sí.
Sí.
Això també cal dir-ho, és a dir, ell presenta el Matí de Catalunya Ràdio, poc no li paguen, però no. Si pots cobrar més i tens el temps, és el seu problema. Llavors, el que jo em pregunto és com és que Catalunya Ràdio, ja que paga tants diners a un presentador estrella que ha fitxat, no posa una clàusula en el contracte que doni que a la cadena el prestigi que ell desitja a través del seu periodista de capçalera i de referència, com de fet mateixos periodistes de la cadena han reclamat que Fuentes no estigui per allà fent el que l'asa, sí. Perquè, clar, és a dir... Tu, Morales, ets una referència a aquest programa.
Totalment.
Sí. Imagina't que estiguessis presentant Gandia Shore.
Mare meva.
Per les nits. Tu creus que aquí hauria... a Sant Cugat agradaria?
Home, s'hauria d'acceptar, eh?
Jo veuria... No, jo crec...
No.
No estic gens d'acord, no?
S'entén.
No.
Clar, llavors...
És el nostre estàndard.
Però, de nou, Morales tindria el dret a fer el que vulgui, perquè més ja sabem que li va a la comèdia i la gracieta.
Sí,
però, clar, els senyors que li paguen el seu contracte milionari, doncs haurien de pensar que potser està bé fer una cosa que li diem l'exclusivitat i fins i tot, doncs, parlar amb el conductor perquè no se signifiqui en actes que, a més, jo diria que segurament no compten amb el suport de la majoria d'oients de Catalunya Ràdio. La qual cosa, doncs, bé, això és una valoració
Sergio,
personal, eh?
Pren-ne nota i deixa de fer el que estàs fent els cas de setmana.
Mentrestant, els que estan indignats, a part de mi, al llegir això, són Anna Simón i Florentino Fernández.
Ep.
Que es veu que faran un nou programa que es dirà Si no es va, el faran a la Sexta, és el típic programa de Gracieta, que és una cosa que no s'estila gens a la cadena,
no.
I en què ja han dit que no somos de izquierdas ni de derechas, sinó indignados, que quieren hacer reír.
No.
I es veu que estan indignats amb la situació actual, sí, de clar. La política, i és un programa inspirat en la crisi doncs, que ens està afectant. Clar, hi ha un moment en què si Anna Simón està indignada,
això no va dir plaguem,
o sigui,
home, és que...
no hi ha ningú que li hagi beneficiat més aquests darrers anys que Anna Simón, que recordem presentava Col TV's fa 3 anys, eh?
Sí,
allò
sí.
De dir, dime la letra. I ara...
Ja tengo llamadas, a ver si me llamáis.
I ara la truquen per no se sap fer, no se sap molt bé què, a tots els programes imaginables, perquè jo ja no sé on veure-la. I clar, aquesta dona surt per tot arreu i ara resulta que s'indigna. No ho acabo
doncs,
d'entendre.
El dia que fem nosaltres un programa ja veuràs tu com baixant les...
No, és que hi ha moments que estan tots indignats.
Clar, és que si aquella gent està indignada, doncs déu-n'hi-do.
De moment, entre la gent que col·laborarà amb aquest programa, hi haurà Sergi Mas, que també és una altra persona que no sé com, però sempre troba feina.
Va, això se'n diu tenir amics, segurament.
Sí, Adriana Avenia, que no sé si recordareu, però es va fer famosa per ser presentadora a Sálvame fent l'estúpid, va inaugurar el que se'n diu el reporter que no sap res. És a dir, no sap el nom dels polítics, no sap a qui entrevista, i clar, això doncs, fa molta gràcia. I ja per acabar, volíem presentar una mica l'estrena de la setmana,
breument, perquè
potser no té tants moments estel·lars que no haguem vist abans. Aquest és el problema. Estem parlant a 4 de Palabra de Gitano.
Llevan siglos entre nosotros. Pensamos que les conocemos.
Era una gitana cantant.
¿Cómo siente?
Una sola gota de sangre de gitano acaba con 200 de payo.
¿Cómo viven?
Bé, aquesta afirmació de moment no s'ha demostrat durant el programa. En tot cas, tornem a veure un programa de gitanos, que no és una cosa nova. Jo el que em pregunto és, hi ha algun gitano no tocat per la tele en lloc del món? És la pregunta que ens fem, perquè Callejeros jo crec que ha visitat, vaja, a totes les famílies gitanes d'Espanya. I hi ha cinema format semblants a aquests, a Anglaterra... Vaja, és que no acabem. Òbviament, com podem escoltar, és un programa molt d'oler, molt de ball i molta guitarreta. Això és molt bàsic. Hi ha d'haver minutos musicales a tot programa de gitanos. Aquí hi ha un munt de gitanos, doncs, tocant i cantant. I el primer programa, també sorpresa, va dedicat a la puresa, això que aquest cliché tan habitual,
sí.
I a una noia que bonament ha decidit casar-se.
Inés tiene 21 años, le llaman la vaca.
Ah?
Faltan 3 días para que cumpla su sueño, casarse y demostrar que es virgen.
La vaca.
Home, no sé si su sueño es demostrar que es virgen. En tot cas, sé que...
Hola, soy la vaca y mi sueño es demostrar que soy virgen.
Però el que
la
és curiós vaca. És que sé que us esteu imaginant, vaja, falete en dona. Bé, o falete. Però, no... No, és una dona que és absolutament, de fet, jo diria que més aviat prima, amb la qual cosa no entenc a què ve aquest apel·latiu de la vaca. No m'ho vull ni imaginar, perquè
no ho explica o què?
Si aquest no, No, no expliquen tot el programa, a mi és el que m'interessava. I això és l'únic que no diuen. I, clar, si aquesta és la vaca, què són la família? Perquè tu les veus i dius, ostres, clar...
El
mastodon, clar, sí, sí, sí. El mastodonte. En tot cas, l'obsessió del programa sencer és aquesta prova ja tan habitual de El Pañuelo, que si no ho sabeu és allò en què la núvia, abans de la boda, ha de mostrar la seva virginitat sobre, doncs, un mocador.
El pañuelo es la única prenda de una boda gitana que no puede hacer un sastre payo. La madre y la tía de la vaca son las encargadas de coser la tela que certificará la pureza de la novia.
Y es lo único que nos permite a los gitanos por lo menos ir con un poco de nuestras culturas. Porque si se pierde esto ya, gitanos ya no habrá.
Y es lo más normal porque nos han inculcado desde pequeñas. También lo vemos bien. Y entre los gitanos cuando ya no exista eso es que ya no existirán los gitanos.
Veiem que les afirmacions són contínues de que sin el pañuelo no hay gitanos.
No, 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 sin el pañuelo no hay gitano.
Jo, ostres, no, això és com l'anell únic. O sigui, tu destrueixes l'anell únic i destrueixes tot una civilització. Doncs, jo no ho acabo d'entendre perquè hi ha aquesta obsessió. Però en tot cas, és una professió que durant el programa més aprenem que és hereditària.
La juntadora no se hace esperar. Ella es la encargada de comprobar la virginidad.
És la que s'encarrega de fer-ho.
Paquita es la más respetada en su oficio y quedan menos de 50 mujeres que ejercen este trabajo en España.
Esto se coge por herencias.
Pasan de unos a otros.
Nos pasamos de unos de las tarabuelas. Yo tenía una tía, yo tenía una segunda prima. Y así vamos todas. Esto es una cadena.
No es una cosa que se aprende del día a la mañana.
No,
esto por supuestísimo.
Si le saco este pañuelo un poco manchado,
nervioso.
Es porque la niña se ha puesto muy nerviosa. Pero sepan ustedes que yo donde meto el dedo es porque hay pureza.
Y hay una gran celebración. Sí, sí. Llavors ensenyen el mocador al carrer. I tothom aplaudeix amb la sang, i està molt content, i segur que allò ho pengen d'algun lloc. En tot cas, m'agrada molt el concepte trastarabuela. És una mica... Jo, això és el que em vaig quedar amb la trastarabuela, que a més té una relació amb les primes segundes.
Sí,
que no...
això és que no ho arribem a entendre,
Sí, en tot cas, s'exposa el mocador al públic al carrer, mentrestant, evidentment, el programa posa molta música de tensió, una realització allò tensionada, també, perquè així dona una sensació de perill, no? Clar, és una mica, té aquest punt, no ens enganyem, l'ombra i la tierra. Anem a mirar què fan els gitanos, no? Ja per acabar, el moment més xocant, que segurament és el que ningú ha destacat d'aquest programa, perquè és un instant molt breu en què un home, veient el mocador, explica que si la nòvia no passa la prova, ell, personalment, l'amenaça amb la decapitació.
Ostres, home.
Estas mujeres, si no dicen una realidad y pasan una falsedad,
ay,
taca atrás, si tiene la cabeza es porque lo hace bien.
Sí, si tiene la cabeza es porque lo hace bien. És a dir, ell ja alerta que està preparat. Això a mi és el que més preocupant em va semblar.
El sotre catrà,
De moment, 10% de xerra nit de diumenge, que no està gens malament. Això sí, ja hi ha protestes, com no pot ser d'una altra manera, perquè la tele si no genera protestes no és res, de la Fundació del Secretariado Gitano, que diu que això és una temàtica morbosa i estereotipada que no té a veure amb la realitat dels gitanos.
Caram, tu, Sindreu, gràcies.
Fins la setmana que ve.